Bon dia, passen 12 minuts de la una del migdia. Avui comencem amb ser retard. Les coses com siguin, no és la nostra hora habitual, la nostra són la 1 i 5 minuts aproximadament, però avui per diversos problemes tècnics doncs hem tingut que començar amb aquests minuts de retard. No és que estiguéssim reflexionant, com comentava una tertuliana, tot i que avui és el dia de reflexió de cara al que pugui passar demà a les eleccions. Aquí, a la tertúlia d'avui, hem de parlar, com no, del que ha estat aquesta campanya electoral. Volem saber quina ha estat la valoració dels tertulians, però també dels que esteu des de casa, que ens ho digueu als nostres telèfons. Recordeu el 977-83-0044 i el 977-83-1135. També, i amb això començarem, volem que ens expliquin una mica com va anar aquest workshop d'Escaladei que va organitzar l'entitat Prioritat, recordem-ho, que proposen la candidatura del paisatge prioratí a que sigui considerat patrimoni de la humanitat per la UNESCO. I per això teníem dos enviats especials, com són la Rosa Garal i el Miquel Jardí, en aquest workshop d'Escaladei. Bon dia, Rosa, bon dia, Miquel.
Hola.
Bon dia, bon dia.
També tenim a la Cèlia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Com va anar, doncs? Què es va explicar en aquest workshop?
Bueno, va ser...
Comenci.
Sí, va ser bastant llarg perquè es va començar sobre les 10 i es va allargar a 2:45, però la veritat és que va valdre la pena perquè va ser...
Cal destacar que va començar en punt.
Sí?
En punt.
Que estrany.
Bueno, jo estava allà putinejant cables també amb el Joan Queralt.
Tocaven les 10 i va començar.
Sí.
Vaig quedar meravellada.
Sí, va ser... A mi em va agradar molt l'acte, vull dir, se va muntar... molt bé, hi havia un audiovisual també, vull dir, les persones que van ser convidades eren les persones adients per parlar d'això, i com ha dit el Jordi, pues era, se tractava de fer almenys una presentació del que es vol a la comarca del Priorat de que té ser patrimoni mundial per la UNESCO. Primer es va fer la presentació i l'obertura de la jornada, que va parlar uns minuts el senyor César López, que és el president del Consell Comarcal del Priorat, i les poques paraules que va dir, doncs, em diu que ell ha tingut molts contactes amb gent de fora de la comarca i tots coincideixen en dir que els que vivim aquí no ens en donem compte del que tenim, que tenim una comarca excepcional en quant a paisatge, en quant a història, una comarca pràcticament, bueno, pràcticament no, gens contaminada, i amb això es va donar pas ja a la taula redona, que era del paisatge, les participacions socials, i va ser moderat pel senyor Rafael López Moner, que és una persona molt enamorada del Montsant, de la nostra comarca, que és cartògraf i fotògraf. L'última edició de Conèixer Catalunya, si l'heu vist, hi ha un reportatge del Rafael López Moner que es diu De Montsant al cel. Hi ha unes fotografies impressionants. És un personatge que m'agrada força. El moderador simplement no va tindre que intervindre gaires vegades, sinó només tallar una mica amb el temps. Amb aquesta taula redona va parlar el senyor Gerard Collins, que és membre de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. I també, bueno, se va disculpar per tindre que parlar en castellà, perquè el català no el domina, i bueno, doncs va explicar tres quarts de lo mateix, que tenim un paisatge privilegiat. Aniré més al gra perquè si no ens menjarem el temps.
Sí, i a més m'interessa molt quina valoració en feu vosaltres d'aquest workshop.
Sí, al final sí. Després també a taula redona hi havia el Joan Noguer, el senyor Joan Noguer, que és geògraf i és el director de l'observació del paisatge, i l'Òscar Rebollo, que és sociòleg. Bueno, aquests tres doncs van explicar les meravelles que tenim, no? També vam parlar de parts tècniques. Quan aquests tres van acabar, se va fer un canvi de taula, que era, el títol del canvi de taula era Experiències declarades de la gent que ha aconseguit el patrimoni mundial de la humanitat. Persones que han passat des de la seva presentació fins quan ho han aconseguit. I això encara va ser, aquesta part encara va ser més interessant, perquè explicaven que a vegades te veus una muntanya al davant, però a mesura que vas caminant a poc, doncs van aconseguint coses, i al final una cosa que pensaves que era molt, molt difícil, doncs s'ha aconseguit. En aquesta taula redona de les experiències d'aquesta gent hi havia el senyor Guillermo Soler, que és representant dels castellers, que va ser patrimoni de la humanitat l'any 2010. Pues aquest senyor ens va explicar, doncs, que clar, perquè aquests van ser declarats patrimoni immaterial. I clar, ens va explicar el que volia dir la paraula immaterial, sinó que és, no, és una, com, no és ni una comarca ni un edifici, que sinó són, són persones que poden anar canviant el dia a dia, i també ens va encoratjar que ho demanéssim. Després també hi havia la senyora Lluïsa Dubon, que és exconsellera del Medi Ambient per Mallorca, de la comunitat mallorquina, que també van aconseguir que la Serra de la Tramuntana fos declarada Patrimoni de la Humanitat l'any 2011, o sigui, enguany. I també doncs, ho van aconseguir en menys d'un any. També ens va explicar doncs, els pros i els contres que es van trobar, perquè quan se demana un Patrimoni Mundial de la Humanitat, hi ha sectors de la població que tenen reticències, que tenen por, perquè si som declarat Patrimoni de la Humanitat, segons que no ens deixaran fer, i bueno, ens va dir que ben bé no era així, que bueno, moltes coses se podien fer, però clar, si te declaren Patrimoni de la Humanitat, moltes coses tampoc les pots fer, no? I llavors va parlar el Joan Peralada, que és el representant de la Vall de Boí, que van aconseguir que les esglésies romàniques de la Vall de Boí fossin Patrimoni de la Humanitat de l'any 2000. Aquests ja fa més de 10 anys que ho han aconseguit. I bueno, amb tot això, al torn final de paraules, pues, es va parlar de que nosaltres, com que estem a punt d'aconseguir aviat la Carta del Paisatge, això és l'argument principal per fer la presentació a la UNESCO a París. I clar, necessites ja un estudi ben fet, i el primer estudi que s'ha de presentar és la Carta del Paisatge. Llavors també, això clar, no depèn només del priorat. Aquí hi ha un problema polític, que és, quan tens aquest projecte presentat, el primer que s'ho ha de fer seu és la Generalitat. Quan la Generalitat ja s'ho ha fet seu, i considera que sí, que s'ha de fer, ho ha de presentar al Departament de Medi Ambient a Madrid. I llavors és el govern espanyol que ho presenta a la UNESCO. Vull dir, aquests passos que, bueno, suposo que cap govern no decidiria mai en contra del territori, però no deixa de ser una mica de problema. En quant al resultat final d'aquesta taula, que va durar doncs, 4 hores, vam fer una mica de pausa pel cafè, a mi em va agradar moltíssim. I ara, si cas, us deixo la paraula a la Rosa Gairal, que també hi era, que ella hi digui la seva, perquè ara va ser un èxit de públic, estava ple de gom a gom.
Més de 100
persones. Sí. Hi havia molta gent fora de la comarca, vull dir que això també encoratja, no?
Sí, sí.
Vinga, Rosa, digues la teva.
Bueno, bé, jo confirmo tot el que ha dit ell, vull dir, estic completament d'acord. Jo crec que va ser un acte senzill,
sí.
Un acte sense parafernàlies, d'aquests que no se'n fan gaires, amb un tentempié de casero, que no va dir que no venia ni un duro, suposo.
Dona, un duro deu valer.
Bueno, un duro valia, però vull dir, un duro. I tots els ponents, també segons van dir, també eren tots voluntariosos, cosa que és d'agrair perquè avui dia tothom va per la pela.
Sí, sí.
Llavors, la qualitat dels ponents va semblar excel·lent, no? I no va no únicament a tu i a mi, sinó que tothom va sortir encantat.
Sí, sí, sí.
Una geògrafa que xapó, va aconseguir que la serra aquella de Tramuntana de Mallorca fos Patrimoni de l'UNESCO.
En un any.
En un any ho va aconseguir.
Sí.
Se li va posar entre cella i xella i ole su garbo. Vull dir, no vas veure, vull dir, tenia una energia que...
Home, que sabia molt, que era exconsellera.
En sabia molt i tenia les idees molt clares, sabia sí. Molt bé on anava i no deia ment,
Sí, sí.
Tot i sent consellera no deia ment, Vull dir que va explicar tota la trajectòria i molt bé. Jo diria que les preguntes van ser bastant interessants, hi va haver 10 o 12 almenys intervencions a l'acabar, El que passa que, bueno, s'ho hem de creure. Ara ja em posaria mitinera i faria un míting i no cal ara avui perquè és dia de reflexió.
Deixa'm apuntar una cosa i després, si vols, ho fas, ho dius, perquè trobo que val la pena que no...
Mític davant del priorat, no dels altres.
Ja, parlàveu dels ponents i jo vinc del tros, avui sí. Vinc del tros, m'he escapat un moment a fer la tertúlia, perquè si no la direcció de la ràdio me fotran crits, i us puc dir que del tros... M'han comentat que el senyor Joan Noguer
sí. És
tota una referència en el món de la geografia. Algun dels seus darrers llibres, crec que m'han dit que era les altres geografies, referent a zones en conflicte, i és un...
És un geògraf, el Joan Nogué.
Sí, és geògraf. Com la Lluïsa Dubon, aquesta.
Que de la Universitat de Girona, professor de la Universitat de Girona, i que té la capacitat de vincular no només la geografia, diguéssim, del territori, que si les muntanyes, els rius, sinó també la geografia humana. I sembla que en aquest aspecte d'agafar diferents parts i integrar-les en la geografia és una de les eminències, si em permeteu l'expressió, d'aquest país.
El Joan Nogué, perdona que et talli, és el director de l'Observatori del Paisatge, no l'oblidem. Llavors, clar, aquest senyor en sap molt. Sap molt de tot el paisatge de Catalunya.
A part de saber, es veu que ha estat diverses vegades aquí al Priorat, eh? Era dels que hi havia, era el que més coneixia el Priorat. Mm. O sigui, es veu que ja amb això de la prioritat ja ha vingut altres vegades, ha anat al centre aquí a Quimi Soler, vull dir, ja s'ha bellugat per aquí força, em penso, eh? Mm. I ho coneixia.
També hem de dir que l'organització va ser aquesta associació que es diu Prioritat.
Que amb el suport també del Quimi Soler.
Van treballar molt per fer això i a més els va sortir molt bé.
Sí. Val a dir que la setmana que ve estem en negociacions per tal de que algun o alguns representants de la direcció de Prioritat s'asseguin en aquesta tertúlia i ens comentin, més enllà del workshop, una mica fem una meta volant de dir a on estem de la candidatura, què ens espera. I seria molt interessant, i perdoneu que ho barregi amb el que pot passar demà, és quan en el punt que heu dit que ha de passar al Ministeri de Medi Ambient...
De Madrid, sí.
A mi m'ha entrat diguéssim que un calfred m'ha passat per l'esquena.
Jo anava a dir una esgarrifança, tu dius...
Sí, clar, però són els passos que s'han de donar, Ja t'he dit que era una pega, això. Primer la Generalitat i llavors el govern espanyol.
Però bueno, no s'han d'espantar, No s'han d'espantar.
No.
I en quan dius com estem, ara estem a la línia de sortida. Ara estem començant...
Sí, jo em sembla que és el 20 i pico d'aquest mes, no sé la data, a casa sí que la tinc apuntada, aquí no la tinc, el 20 i pico... Hi ha entrevista ja a Medi Ambient de la Generalitat.
Clar, és que us anava a dir, ja fa bastants mesos que estem a la línia de sortida, no? Sembla que encara no hi hagin donat el tot de sortida.
És que es fa a poc a poc, eh? Perquè es fa a poc a poc, doncs ara vindria la segona part, no? Hi ha poquets pobles de la comarca que s'hagin ajuntat amb el de la prioritat. Sí. La nostra capital de la comarca encara no ho és. L'Ajuntament de la nostra comarca encara no ho és, de la capital. Per tant, això és una prova de que la gent no ens ho creiem. Vull dir, no estem convençuts d'on som. I fins que no anem convencent d'on som, no en sortirem. Vull dir, és una cosa, és una feina de tots els pobles, cada poble, la prioritat i tot aquest document ja s'ha anat a tots els ajuntaments de la comarca. S'ha presentat, ara s'hi ha de tornar a anar i s'ha de tornar a explicar en quin nivell estem, perquè no s'han de presentar, tampoc cal que sigui molt llarg, això ja ho va dir aquella geògrafa també, perquè no cal que sigui un totxo de papers i més papers i més papers presentar a l'UNESCO. Ella va dir, 15 com a molt 20 fulletes, això va que arde, que és el que va fer ella. I la rectifiquen contínuament, o sigui, tu les presentes, fan uns tachons, llavors te les tornen, tornem-ho a arreglar, ho tornes a presentar, vull dir, la qüestió va així, quan ha passat la primera escala, quan ets a l'altre replà, doncs tornem-hi, no? Allà a l'altre replà et diuen pum, tornem-hi. Però a mi el que més me preocupa és el poc esperit, deixeu-m'ho dir a mi,
ho van dir diversos, això també, com van començar...
El poc esperit que tenim, doncs, com a prioratins. Jo no ho soc prioratina.
Que soc de fora, però crec recordar que resideixes a Pradell.
Per això, que soc de Pradell, no ho soc de fora. Bueno, però que jo ho veig de fora, ni que faci 40 anys que soc el priorat, I veig que no se sap valorar el sur, som el sur, i tots compungidos perquè som el sur, i tots ho posen al sur. Però no, potser que és hora que aixequem el cap, no? Tiquem el cap i diguem, som aquí,
ja ho
tenim
dir,
la millor comarca, situada, no pot estar millor, muntanya, mar, platja, la Imperial Tàrraco a dos passos, vull dir, escolta, lo tenemos todo.
Som una, sí. Això també ho van dir diversos dels ponents, que una de les pegues era que quan van començar, la gent, doncs, hi havia molt poca gent a Lleida, perquè doncs, la gent diu, va, això és una fantasmada, però a poc,
és això, com la gota malaia.
Sí, això és el que s'ha d'aconseguir amb la Carta del Paisatge. Quan tinguem la Carta del Paisatge, que s'ha d'adherir a tots els ajuntaments, Llavors ja tindrem una base, llavors suposo...
Però l'altre, Miquel, l'hem d'anar fent camí, eh? L'altre ha de bellugar, sí, perquè si no no sortirem,
sí, clar.
Eh? Però la carta peixatge quants anys fa, a part dels mesos i anys
bueno,
que va estar al calaix?
Però ara ja pel que es va dir estem...
Sí, ara està fora del calaix.
Sí, pel que es va dir aviat la tindrem.
Ja.
Això és imprescindible, eh? I ja. Clar, aquesta associació també farà la seva força. I l'altra cosa dels que anem lents també és que l'associació Prioritat també és una associació petita, també,
ja.
De voluntariat, que ja fan prou coses, i doncs com més gent s'hi afegeixin a aquesta associació, pues millor, i es faran els grups de treball, i bueno, és el que dèiem, estem al punt de sortida, però jo crec que es pot aconseguir, tu, no fotem, jo ho veig claríssim que es pot aconseguir.
Jo també.
Ara, pues, la gent ja se'n farà ressò, també. Aviam, la gent, tu parles amb molta gent, i no sap ni el que és la Carta dels Paisatges, i no sap el que és la UNESCO, no sap, esclar, doncs això a molta gent se'ls ha d'explicar, i molta gent et preguntarà, i quin benefici tindrem al priorat? Si som...
això sí que ho preguntaran, que pagaran? Això sí que ho preguntaran, això sí. Segur, això segur.
No, i la gent que es vulgui ficar també te preguntaran, i quin benefici tindrà, i quina contra
tindrà?
Home,
podràs anar amb la cara ben alta i sí. Podràs fer segurament coses... podràs programar moltes activitats que potser si no fossis de l'UNESCO no podries programar.
No? No, a més a més, és un orgull a nivell mundial, exacte, que la comarca es donarà a conèixer a nivell mundial. També.
I el que vull saber és si la nostra audiència està orgullosa o no d'aquests passos que s'estan fent i d'aquesta candidatura. Va. I que ens diguin alguna cosa, no que ens diguin alguna cosa, que ens expliquin com veuen aquest procés de la candidatura del Priorat al 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-0044 i 977-83-1135, perquè, com comentaven la Rosa i el Miquel, això és un projecte que inclou tota la població de la nostra comarca i també és important saber l'opinió, que crec que la Carta del Paisatge ja s'ha de veure reflectida perquè hi ha processos de participació, però que també ens agradaria que aquest dissabte de reflexió,
sí, això anava
a part de parlar de les eleccions, doncs també ens digueu quina és la vostra opinió.
Avui és mal dia per fer campanya de la prioritat, és mal dia perquè la gent està concentrada amb la votació de demà.
Bueno, cosa vols sèria. Dir que esta casa, la gent està molt avorrida.
És cosa sèria, home, cosa sèria.
Avui hem tocat un tema, no, home, això de que el Priorat pugui ser patrimoni de la humanitat, això molta gent,
home,
a moltíssima gent li agradarà molt.
Home, però quan hi ha una votació, que totes les cases que veus totes són noves, no coneixes ningú, no? Vull dir, allò motiva, no? I dius, ai, aquest, què durà fer? I aquell, què durà fer?
Fem una cosa.
Sorpresa.
Fem una cosa. La Cèlia, tota aquesta estona, ha estat calladeta. Mirant...
Bueno, fet un tu...
Home, perquè sí, ella, la pobra, la, no. Ella la pobra no hi era, però ara
han fet un tet a tet.
No, que passa, a veure, a mi m'agrada molt parlar, però m'agrada molt més escoltar, vull dir, això ho tinc claríssim. Jo no hi vaig ser, i volia ser, però no hi vaig poder ser. I tot el tema de la Carta del Paisatge, en primera instància, ens obliga també. No, no només és una cosa... Vull dir, que és un benefici en molts sentits a llarg termini, però a curt termini ens obliga. Però jo crec que no ha de ser cap impediment. O sigui, ens obligarà a certs comportaments, però bueno, sí, però ens hi hem de... o sigui, això ho hem de tindre en compte. Vull dir que a vegades la gent no s'hi anima tant perquè pensa que com que només pensem en curt termini, doncs tindrem unes obligacions, això és evident.
Mira,
però hem de mirar a llarg termini.
A llarg termini, però és que a curt termini ja n'hi ha un munt que estan fetes de coses. Perquè, per exemple, la geògrafa va explicar lo de la normativa dels pobles.
Sí.
Lo de pintar les fetxades, bueno, lo de posar cartells com Déu mana,
per això
etcètera,
dient...
etcètera. Que hi ha molts pobles, com el nostre,
sí,
el Pradell,
sí,
que anem per endavant ja.
Sí, però precisament...
Però en queden molts que encara tenen feina.
Per això diguéssim que a petit termini, si tu mires amb les mires petites, això a cada persona individual li crea unes obligacions. Que jo estic a favor d'aquestes obligacions, evidentment. Però jo crec que ens hi hem de sumar, que és bo per tot, però això no ha de ser un freno, simplement.
Si us sembla, tenim la primera trucada del dia, després continuem en aquest sentit. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu.
Digui'm, Gaspar.
Cosa, bon dia.
Bon dia, Gaspar.
Em va ser la setmana passada.
On vaig ser la setmana passada? Aquí, en aquest lloc que ara estem explicant. Ah. En aquell lloc on estem explicant ara, Escala d'Ell.
Aquí, doncs. No hi eres, aquí.
No.
Bueno, jo el Priorat ho tinc passat per carretera i per camins de carro, amb carro, a buscar tartà i mares per aquestes masies de dins del Priorat. El Priorat és molt maco. És molt culte, però ara ens trobem en uns moments que la gent passa de tot. Passa de tot. Això que dieu m'agrada molt i a veure si tenim sort. Però, doncs, ens hi hem de posar tots i la gent no ha de passar tant. I per no passar tant, la primera cosa que ha de fer la gent és, a demà, tindre dignitat i anar tothom a votar, i tothom que voti, qui vulgui. Però que hi vagin, perquè si no hi, si no hi anem, mos foten. A veure si entre tots tenim una miqueta de dignitat i aixequem aquest Priorat, aquest Priorat. Una abraçada a tots, ànimo.
Molt bé.
I a veure qui mos tocarà demà.
Gràcies, bueno, Gaspar.
Molt bé, Gaspar.
Bueno, el Gaspar ha posat un alt tema del dia damunt de la taula. Jornada de reflexió. Abans comentàveu, ironitzàveu una mica sobre el tema d'aquest dia. Jo diria que és, Espanya és un dels països que encara la llei inclou aquest dia de reflexió. Sembla que en altres països això els és totalment indiferent. Ja hi ha veus que s'aixequen posant en dubte que serveixi d'alguna cosa aquesta parada en la campanya electoral just el dia abans. El que passa és que estem en un país que precisament pujant del tro sentia l'Alfonso Reig, crec que era la candidata de senadora de Convergència i Unió, que parlava de la funcionalitat del Senat. Fa, jo diria, 20 anys que s'està parlant de si el Senat serveix per alguna cosa, han passat 20 anys i estem igual. Tothom diu que no funciona, però ningú fa les actuacions necessàries o planteja els debats on cal perquè així sigui. Com viureu aquesta jornada de reflexió?
No, ara pensava que si fos senadora ja ho tindria clar també que ha de funcionar el Senat, eh? No, no tindria per cap pega perquè no funciona, és contrari. Ha de funcionar el Senat. Home, si cobres, bé, ha de funcionar. No, no es pot plegar mentre hi hagi aquesta quantitat d'empleats que cobren totes aquestes fortunes.
Bueno, però l'altra pregunta és de què serveix el Senat?
Això és la segona part. Però tampoc ens interessem massa la gent de peu per bé que serveix. També tranquils i dinem cada dia i no se preocupem.
El que passa és que aquestes coses pues, costen de suprimir perquè si vas analitzant el Senat i les diputacions provincials, és bueno...
Per anar a un plenari a la Diputació de Barcelona, saps quan cobren? Doncs pues 1.700 euros. El més llarg que ha arribat a durar són 20 minuts.
Ui,
apunta tu, eh? 1.700 euros.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I el més llarg, 20 minuts. L'últim va durar 10 minuts. Va ser el del corredor del Mediterrani. Van dir, corredor del Mediterrani. I els estaven sentats, van dir, vale. Va marxar 10 minuts.
Vols dir que no van dir corredor del Mediterrani?
No ho sé. Igual van dir corredor del Mediterrani. M'ho has dit així. És igual. Bueno, sí, però aquestes coses les cuidem. Aquestes sí. Les altres no, però aquestes sí. Sobretot corredor.
Aquestes coses que estem parlant de senats i diputacions, i això suposo que si aquesta crisi dura més, que durarà més, la mateixa crisi se'n cuidarà d'eliminar-ho. Perquè com que els polítics són incapaços de fer-ho, pues, allà no en raja, no n'hi ha.
Bueno.
I la mateixa crisi ho anirà eliminant.
Millor.
Home, la crisi no crec que sigui, però els tecnòcrates, aquest conjunt de senyors i senyores que en aquests moments s'han instal·lat al govern d'Itàlia i Grècia, hi ha tot un debat al voltant de si persones que no han estat elegides democràticament han d'ocupar aquest lloc o, arribats en aquest punt en què ja són fets consumats, és com queda la democràcia, la idea de democràcia.
En aquest aspecte estem de sort nosaltres, perquè hi haurà eleccions.
Bueno, sí, però el que diu lo,
crec que no sé,
el Jordi,
no,
clar, vull dir, gent que no ha sigut elegit, però...
Bueno, nosaltres elegirem democràticament.
Però em sembla que la llei diu que es pots elegir un tecnòcrata per governar momentàniament i que s'han de convocar eleccions abans de 6 o 8 mesos. Vull dir, és un parche...
És un impàs, només. És un impàs.
Sí, és un impàs per no deixar el país penjat, però bueno, és un impàs curt, perquè la mateixa llei obliga que hi hagi eleccions.
Es compleix o no es compleix?
És interessant, el tema aquest de saber si uns gerents, perquè al cap i a la fi, si tu tens una empresa, agafes un gerent que en sap una mica més que tu, segurament, sí, per tirar-ho endavant. Si tindres gerents al capdavant, posa en dubte o no la democràcia, això s'hauria de veure. També s'hauria de mirar si els que realment estan al capdavant com per gestionar la història, que són elegits, estan capacitats per fer-ho. A mi això poso més en dubte la segona cosa que la primera, i és el que em fa més por, no? Que segurament els que elegirem demà no estan capacitats per tirar endavant. No ho sé, però és un tema de reflexió.
I qui ha de mirar si estan capacitats? Qui ha de buscar això?
Bueno, el currículum no ho demostra tampoc, el currículum de molts d'ells.
Per això.
Potser hauríem de buscar currículums que ho demostressin. Currículums que no vol dir que tinguis moltes carreres o que no en tinguis, sinó que hagis pogut tirar endavant qualsevol la més petita cosa que t'hagis proposat.
Home, tenim l'experiència dels millors a Catalunya, nostre govern.
Almenys de paraula ho tenim.
Segons el que van dir, eren els millors. Qui ho ha de valorar, això? És que és complicat, eh?
No, és molt complicat i és per pensar. Però quan la gent que està al capdavant no està capacitada per seu, a mi no em sembla tan mala idea que agafin un gerent que puguin fotre fora i tindre o no tindre en funció del que es necessiti.
Tots els consellers a Catalunya o tots els ministres a Espanya
tenen assessors al darrere.
Assessors
igual,
a punta pala.
Doncs però a mi m'és igual que el tinguin darrere que davant.
Sí, però la decisió final la tenen ells.
Sí.
Vull dir, si un assessor li don el millor consell per el que sigui, i el ministre diu, no, jo prefereixo allò.
Està clar, però tu sempre tindràs, diguéssim, al darrere un document, o digue-li com vulguis, o una... O, és igual, algun lloc per agafat, diguéssim, sigui informe, sigui document, sigui el que sigui, de que allò s'havia dit d'una altra manera. Quan canvien les truites, aquests documents apareixen.
Sí, clar.
Sempre és molt més fàcil.
Sí.
És molt més clar, diguéssim, o és molt més net.
Home, els tecnòcrates a tots els governs democràtics és impossible treure'ls, vull dir, hi han de ser perquè, clar, un ministre té moltíssimes funcions, moltes tecles a tocar, si no fos per aquesta gent estarien absolutament perduts, però un bon polític no té per què tindre carrera tampoc, ha de ser una persona pues, intel·ligent, honrada, sobretot honrada, i que...
Què?
Que...
Què és dir?
Honrada.
Què vol dir això?
Sí. I sobretot que miri pel seu país, vull dir, això és un polític. El que passa que no n'hi ha gaires.
El país i la cartera.
Sí, no n'hi ha gaires d'aquests.
Hem de vigilar la cartera.
Sí.
Això ens ho han dit, se l'hem de vigilar la cartera.
No n'hi ha gaires d'aquests, Rosa, no.
Jo, Miquel, perdona, però discrepo. Hi ha una miqueta de formació, trobo que és exigible. Perquè estem parlant d'una persona que representa... a tot un país.
Jo em conformaria amb que sàpiguin fer un discurs, o sigui, parlar 5 minuts seguits amb un criteri establert, amb que sàpiguin de què parlen, amb que siguin coherents a l'hora de muntar el discurs, amb que la línia la segueix... Vull dir, n'hi ha molts pocs que són incapaços inclús de parlar en públic sense tindre un paper escrit o sense preparar-s'ho.
Sí, sí, sí.
I per mi això és important, també.
Sí,
no és qüestió d'improvisació, és qüestió de coneixement. Però verbalitzar el discurs... Hi ha gent que pot tindre moltes carreres o molt el que sigui i no pot verbalitzar un discurs amb coherència.
O no sap desenvolupar.
O no en sàpigui. Per tant, per mi és important això, perquè al cap i a la fi és el que demanes una resposta en un moment determinat. Per tant, s'ha de poder defensar, almenys amb l'oratòria.
Sí, jo el primer que he dit és que sigui intel·ligent, eh? El primer que he dit.
I com se medeixi?
Bueno, doncs, home, tu ho notes de seguida quan una persona és intel·ligent o no. De seguida ho veus.
Depèn.
A la que tinguis 4 converses amb ell, ho veus si una persona és intel·ligent o no. Vull dir, i llavors de les carreres, a veure, si un és llicenciat en Medicina, o doctor en Medicina, i el foten ministre d'Indústria, em diràs tu, o el foten ministre d'Agricultura, ja em diràs tu de què li serveix ser llicenciat en Medicina.
Pues, té el darrere que li explicaran.
I si veu, hi ha vegades hi ha canvis ministerials que passa un ministre que passa d'Indústria, passa a Sanitat. I dius, jolín, tu, vaya canvi, no? Bueno.
Si us sembla, tenim una trucada. En què parlem?
Torno a ser jo.
Va, una altra vegada.
Sí, però escolteu.
Que m'enllores.
Sí. Jo, el meu pensar és, Gràcia i Itàlia han canviat el president de ministres, però no el president de la República. I el que mana El més alt és el president de la República. I ha tret dues persones que no tenen categoria i busca persones honrades, a veure si tenen sort. Però ha quedat el president de la República. No ha quedat el govern o la nació desfeta. Ha quedat el pal del paller.
Sí, sí.
Sí, no... És que el president de la República, en aquest cas, no s'hi fica mai amb les lleis. Sempre són els consells de ministres que ho aproven.
Bueno, però...
No, que ja t'entenc el que vols dir.
Té la dignitat de poder nombrar un nou govern. Hi ha hagut una crisi de govern i el president de la República doncs, ha posat un altre president de ministres. No ho veig tan malament.
Ah, no?
No ho hem dit pas que estigués malament, eh?
No. Era necessari i s'ha fet. I a més a Itàlia, si no recordo malament, és com a França, que les eleccions a primer ministre són diferents a les eleccions al president de la República.
El president de la República és el pare de tots.
Exacte.
Vinga, ànimo.
Vinga.
Gràcies, Gaspar.
Adéu.
Jo, perdoneu, però continuo amb les meves, que una formació és necessària. Senzillament perquè la gràcia d'aprendre és que pots aprendre i que et vagin passant informació i tu siguis capaç d'incorporar-la. I entenc que un polític ha de ser una persona amb aquesta capacitat. I damunt ha de tindre coneixements d'una miqueta de tot. Ja ho sé, és impossible. Però entenc que hi ha les eines per tindre almenys nocions. I si damunt té certa especialitat, millor que millor.
Jo estic d'acord amb tu. El que passa que en acabat, els exemples que veig tampoc me serveixen. És a dir, hi ha un senyor que el preparen tota la vida, vale? Perquè aquí al costat sigui el rei d'un regne. Uh-huh. El preparen tota la vida i se suposa que li fan la millor formació possible. Uh-huh. Públicament jo no li he sentit un discurs ni de 5 minuts que no estigui preparat,
escrit,
assessorat i tot el que vulguis. Per tant, sí, jo estic d'acord amb que la gent ha d'estar formada, però aquest senyor que se l'ha format tota la vida per aquesta funció pública, no sé si té la capacitat que hauria de tenir. Vull dir, no sé si seria capaç de presidir un govern. Posem per cas que ja és una persona que està preparada exactament per fer això.
Bueno, la persona que m'estàs dient sí, o té funcions dins de l'Estat, però són funcions merament representatives.
Sí, però inclús amb aquestes funcions representatives, i a més té una preparació que se suposa que té una preparació en tots els àmbits, aquesta representació, o sigui, quan fa aquesta tasca de representativitat, tampoc no veus que sigui una persona intel·ligent, una persona fluida, una persona amb moltes capacitats. O almenys...
Jo crec que ell fa com un paper de teatre.
Una miqueta.
I estic segura que quan deu anar de copes deu ser completament diferent.
Sí,
i quan
però
fa els discursos, doncs...
Dintre d'aquestes capacitats...
Li donen sí, i li diuen llegeix.
Sí, però realment, ja dintre d'aquestes capacitats, doncs aquesta d'actuar bé també hi hauria de ser.
Bueno, potser no és gaire bon artista.
Saps? I abans me faltaria aquesta d'actuar bé, que bueno, també entenc que és una capacitat que se li ha de donar.
Se li van descuidar de fer-li doncs, proves escèniques.
Doncs aquestes se li
van de fer proves escèniques.
Són, jo crec que són les més importants.
Exacte,
en aquest cas.
Són les que li fallen.
Són les que li fallen i són les més importants
dic
perquè...
Jo, no sé, no? És que per
bueno, això ho demostra, això que diu ella, ho demostra clarament tots els assessors econòmics europeus, nord-americans, etcètera. Els assessors econòmics. Doctorats en economia i ningú evitar que arribéssim amb aquest col·lapse financer.
Els americans
no previndre, i són gent preparada precisament per l'economia productiva de cada país, perquè és el que tenen Grècia, com està Grècia, Itàlia, Irlanda, Espanya, però és que ara França comença a rebre també, eh? Estats Units com està? També. I llavors dius, gent preparada única i exclusivament per controlar l'economia...
Sí, però aquí hi ha marc de fons, eh?
I que l'economia hagi arribat on t'ha arribat, és que això no té perdó de Déu, això no ho entén ningú, tu.
Sí que ho entén, aquí hi ha un marc de fons,
bueno,
però a fons, el mar...
Ja, clar, l'explicació és aquesta.
Ull,
Llavors, doncs clar, per molt preparat que estiguis per afrontar una cosa, si al final el que mane és la gran política, que al final són les multinacionals,
exacte.
Ja has vingut oli. Ah,
ja.
aquí hi ha una reflexió de fons bona, eh? No, no, des de casa...
Però has d'anar a votar, eh?
No, sí, això està clar. Sí, això no ho discutirem, però la mar de fons, aquesta me l'has d'explicar, Rosa, perquè m'he quedat una mica...
Això de la mar de fons, jo sé que dic que hi ha mar de fons. Dic mar de fons, però no diu merder.
Sí, la mar de fons vol dir que els economistes ja poden dir missa que ells no manen.
Exacte.
Això és la mar de fons.
Hi ha un merder darrere de gent que no està com nosaltres, que arribem a final de mes i justet, els que tenim la sort de poder arribar.
Sí, exacte.
Que n'hi ha molts que ja no comencen el mes. Aquí hi ha darrere uns quants que, bueno, que l'arròs ja està feta, que has vist dimitir tu, a ningú.
És que estem en un país en què això de dimitir no es porta.
No plegat, ningú, és que jo n'hi he vist plegat.
No,
i el Berlusconi perquè l'han obligat, quasi patades, perquè si no també teníem Berlusconi per rato.
No plegat ningú.
Això és un dels avantatges de la crisi.
Sí, sí.
Vull
sí,
dir, Itàlia pot donar gràcies a la crisi.
S'ha de mirar la part positiva.
Sí, clar. Sí, la crisi té algunes, poques, però algunes parts positives té, sí.
Jo, si em permeteu, tornem a la campanya que es va acabar ahir a les 12 de la nit. Una campanya, la veritat, al meu entendre, sorprenent per grisa, de baix to,
pobre,
amb tot venut abans de començar, en què unes enquestes només venien, totes més o menys han dit el mateix, només variava la diferència de la majoria absoluta del número d'escons, també variava la patacada del PSOE. No sé, com ho heu vist vosaltres?
Jo l'he vist fatal, aquesta campanya. No m'ha prestat ni atenció. Vull dir, no he prestat ni atenció perquè les poques coses que he vist, dic... Bueno, más de lo mismo, però en pitjor. I bueno, això també és el problema, i tindré dos grans partits polítics al país i ningú més, igual. El passa exactament als Estats Units. Dos grans partits, els altres no compten per res. I llavors, clar, se van alternant la governància. Ara tu, ara jo, ara tu, ara jo, ara tu, ara jo.
Jo he pensat que eren valents. Es necessita ser valent, sortir a fer un mític davant d'aquell munt de gent que són com que els deuen tractar de borregos, amb tal com està la situació, i poder arribar a dir totes aquelles tonteries i tot allò que arreglaran i que la gent allí escoltant
i amb la bandereta
sí. I aplaudint, dius, però escolta'm, en quin país vivim? Si en aquests mítings ja n'hi havia d'haver anat ningú, perquè tot el que han dit tot són mentides i tot són enredos i són els mateixos que fa 30 anys que ja les deien i encara se les continuem creient. Bueno, estic enrabiada, ja ho heu notat,
sí,
no?
Sí, tot el programa, però això ja en parlarem.
A mi em sorprèn que avui en dia que tot el que és el màrqueting, el merchandising, les posades en escena, les mítings preparats, preparat tota l'escenografia, preparat sí, per emetre-ho per la tele...
Detall, preparat al mínim detall.
Tot el mínim detall no captin absolutament a ningú. Llavors, aquí hi ha un error polític, hi ha un error de màrqueting brutal, perquè amb tots els mitjans que hi ha, no tenen cap mena de capacitat ni de perdre 5 minuts de la teva atenció.
Han donat vida als lampistes, tota aquesta gent.
Sí, però han fracassat, perquè...
Si és que cobren!
Sí, però han fracassat amb el fet, perquè el fet de tots aquests muntatges, i ja estan contrastats, ja estan... si l'objectiu final és captar l'atenció i no ho han aconseguit, és molt greu perquè això es cuida moltíssim, avui en dia se cuida moltíssim.
Sí, però
la
gent està molt cansada de la política.
Sí,
molt,
però vull dir que, han fracassat amb tots els nivells.
Sí, sí,
han fracassat
amb
el nivell de discurs, amb el nivell estètic, han fracassat amb el nivell dels líders que hi ha al capdavant, han fracassat amb tot. Doncs és greu, perquè dius, bueno, han fet una mala campanya, però mira, quedaven bé a la tele. Doncs no quedaven bé ni a la tele.
Uns cartells originals.
Uns cartells originals. Alguna cosa que et cridi l'atenció. Alguna cosa que et faci girar, almenys. O dir, a veure, què passa aquí? No.
Dels cartells. No.
Bueno, una de les coses que passa aquí, ho ha dit la Rosa clarament, 30 i 40 anys amb la mateixa gent.
Clar, evidentment.
És que sempre ve amb els mateixos. I sempre i fa 20 anys se presentaven i s'hi tornen a presentar.
I els que són nous i fresquets, aquests no els hi fa cas ningú. Pobres.
Però clar, és que la política també s'ha de regenerar, ha de haver gent nova amb idees, gent més jove amb idees noves, vull dir, clar, no pot ser.
Sí, però vull dir, ja que els
polítics...
que els carcamals no ens els hem tret del davant,
no,
tota aquesta sèrie
no,
de carcamals,
no.
La part aquesta fresca de discurs, d'imatge, també ha quedat amb no res. Ha quedat amb no res.
Sí, perquè encara dominen lo cotarro els carcamals. Escolta, ja em presenten alguna gent jove, però no, es presenten en llocs que no... No, perquè al final el poder de decisió sempre són dels carcamals que tu dius.
Sí, no...
I la gent també està molt cansada de les falses promeses, de sempre veure les mateixes cares, i sempre les mateixes cares, i tornem a les mateixes cares. Ah, cada quatre anys, i dius, bueno, i quin canvi polític hi ha d'haver aquí? Sí, que fa un munt d'anys que estan tots són diputats.
Bueno, i tot aquell munt de gent, els autobusos deuen haver guanyat quartos perquè deuen anar a replegar per tots els pobles, tota la gent per posar-los allí, els que fan banderes també, mira, han tingut un negoci, devien donar-los ja hasta bocadillos, el forn, la xarcuteria, posava el xoriço, vull dir, escolta,
sí, bueno,
tota aquella gentada, ja m'explicareu a mi, que tota aquella gentada estava com a comprada a tot arreu, a tots els mítings, no cap en particular.
Jo tinc una teoria dels mítings.
Digues,
t'escoltem.
Bàsicament, una de fet és que són demostracions de força.
Home, clar, això és la base del míting.
És una miqueta allò de jo en tinc més que tu.
Exacte.
Per no dir-ho d'una altra manera.
Els meus criden més.
Els meus criden més, o jo sóc capaç d'omplir aquest poliesportiu i tu no. Però és que jo quan era jove m'han ensenyat que el míting, doncs, tu anaves allí i potser no calia que fossis militant. Mira, si anaves militant, doncs anaves allí, te n'escoltaves un, te n'escoltaves un altre. Però clar, senzillament és agafar i s'ha convertit estrictament en el que us deia abans. És una demostració de força. I ja està. Ni més ni menys.
Que sí.
Que només reuneix a militants, gent que ja saben i ja seguiran el programa. Si és que segueixen el programa.
Però els mítics, penseu que sempre el 95%, per no dir el 99%, són militants del partit que toque, sigui del color que sigui.
No convencen a ningú perquè els que hi van ja estan convençuts.
Exactament.
Bueno, les imatges estan pactades també. Vull
sí,
dir que,
sí, sí.
Que clar, queden
i llavors
molt...
hi ha els caps locals de cada lloc i quan van a un lloc, jo què sé, a Valladolid, doncs els caps locals mouen a la gent del partit.
Enceten el pernil.
I llavors,
si és Valladolid, plenen, que és bon pernil.
Plenen.
Home, a mi si haguessin donat pernil amb algun míting haguessin anat.
I ja, però si veu els dos grans partits que en aquest país, tots els mítics plenen. Encara que els facin en una plaça de toros. Ja se n'encullen de plenals, ja.
Bueno, cada vegada trien recintes més petits, això també...
Sí, també. Però bueno, és el que deien del cansament. Aviam, la gent no és tonta, tu. La gent ja diu, bueno, escolta, ja està bé.
Però ho semblem, Miquel, ho semblem una mica tots.
Bueno, perquè...
No tontos, no sé.
Nos havíem acomodat.
Allò que sí.
Nos havíem acomodat, però ara quan va mal dades la gent ja, escolta, se comença a emprenyar ja, perquè... Bueno.
Ja veurem com aniran demà les eleccions.
Doncs abstenció, la majoria de la gent.
Home, ho tinc molt clar com aniran demà les eleccions. Menys el País Basc i Catalunya, doncs tot el més serà de color blau.
Ja ho veurem.
A Catalunya pot ser molt divertit, eh?
Sí,
a Catalunya, ja a Catalunya ens estem ironitzant una mica aquesta suposada presumpta, direm, com que encara no sabem res, direm presumpta Maria Blava. Veurem fins a quin punt...
Sí.
Quin reflex té a Catalunya. Jo trobo que és potser una de les dades més interessants que
veurem on queda el Busquet Verd. El Busquet Verd, veurem on el deixem, el Busquet Verd, que també sortirà. Ja veurem.
Vols
si
dir?
És que pot sortir l'herba. No hi ha passat el cavall de Tila, que no va deixar créixer l'herba.
Ja veurem, serà molt interessant. Creieu, i ja estem entrant en la recta final. Digues, Cèlia.
No, abans de tancar, que volem dir
no,
una
no,
cosa.
No, no, queda una estoneta per tancar.
Vale.
Avui, fins i tot, com que hem començat tard, m'estic plantejant si allarguem una miqueta més.
Ai, que se m'aferrarà l'arròs.
Ah, no, doncs així tranquil·la, que a les dues
no,
tanquem.
No, que broma, no tinc d'arròs.
Digues,
no tinc d'arròs.
Bueno, jo el que us estava comentant és si creieu que pot passar dilluns. Una vegada hagi passat demà, passi el que passi, tot i que tothom té una idea més o menys clara del que pot succeir.
N.O. Res, o R.E., que portaran els reis, dèiem. Quan érem petits dèiem R.E.S., res. Doncs dilluns, res passarà. Res de res. Dic jo,
La Cèlia va fent que no amb el cap.
No, crec que passi res. Bueno, passarà una mica com el rally. Ha passat el rally, doncs hi haurà gent que haurà de plegar pancartes, hi haurà gent que haurà de desenganxar dels, diguéssim, el reciclatge del paper estirà més ple.
Plegar les banderes.
Banderes. Sí, s'hauran de desmuntar les taules electorals, això passarà dilluns. A part d'això, poca cosa més.
Bueno, això ho hem viscut, vull dir, hi ha hagut canvis de govern. Ha governat el PP, ha governat el PSOE, quan hi ha hagut un canvi del PSOE al PP o viceversa, què ha passat en aquest país? Pues res. Absolutament res. Llavors tornen a haver els contactes entre diferents partits per les majories.
Al cap dels mesos se nota.
Sí, d'aquí mig any se notarà.
Exacte, al cap dels mesos.
D'aquí mig any, ara no crec que es noti.
Els primers tres mesos, los 100 dies,
sí.
Jo ja m'havia acostumant a parlar l'idioma,
los 100
dies
de pràctica,
no sé si veremos nada.
Los 100 dies de confiança.
Sí, s'haurà de veure el que guanyi, que sabem, bueno, que tots pensem qui és, quin marge de maniobra dintre del seu partit tindrà, i això es veurà quan faci govern.
I tant.
Aquest senyor que estàs anomenant tu també diu que ell pensa molt en Catalunya.
Sí, tant.
Catalunya ha de ser la regió que tiri del carro.
Que els que vagi al Tribunal
Constitucional... Això no és cap novetat. En principi no és cap novetat, això. No.
Jo quan vaig sentir les declaracions pensava que era broma. Quan va fer servir el verb apoyaré, dic, no pot ser. No pot ser. I sí, sí, és veritat, va passar.
Que vagi al Tribunal Constitucional i que tregui l'estatut que el té allí.
Recurs.
Sí, n'hi va haver un altre, no? Que va dir... L'estatut que surti del Parlament de Catalunya serà l'estatut que anirà a missa.
Exacte.
I aquest era, aquest era socialista.
Sí, és igual, tots són iguals.
Sí, sí, exacte.
Crec que demanàveu...
Volíem dir una cosa, abans de tancar, que ho hem comentat abans a micro tancat, que crec que estem tots una mica ofesos, no?
Sí.
Ah, el que no sabia
que
anaves
a dir.
No,
el
de les senyeres, que tots hem dit el mateix.
Creu, sí.
Totes les senyeres estelades que estaven a les nostres muntanyes, diguéssim, han sigut amputades. Vale? La de la Roca Roja, que és la que veiem baixant, té
una creu.
Una creu
i,
un escrit a baix.
La de vols dir l'escrit? Sí, dona, sí.
Digue-ho tu.
Viva Espanya!
Pues això. La de l'enderrocada ens l'han amputat també. I mira, Miquel, quina deies tu també, una altra?
Bueno, la que havia damunt de les torres de Falset, que van tallar el màstil i tot.
Que van tallar el màstil.
I llavors se'n va ficar una altra i van desaparèixer. La fiques i la treuen, la fiques i la treuen.
Bueno, doncs estem molt indignats.
En què país vivimos? Què diuen? Oye, avui també aquí a Falset es veu que s'havien de posar estelades i banderes catalanes pels balcons, no n'hi he vist gaires,
Jo n'he vist alguna.
Alguna?
Jo n'he vist alguna.
Bueno, algo és algo. Es val poco que nada. Oye, avui vaig molt bilingüe, avui, No sé si és que m'estic com acomodant.
Home, perquè com que saps qui manarà...
M'estic com acomodant, a veure si em dono algun carrequet.
Sí.
Bueno, Rosa, Xàlia, Miquel, són les dues, diu la Rosa que se li passa l'arròs, que no sigui culpa meva, jo també tinc... Perquè... Avui tinc pressa, hi ha vegades que no passa, però avui resulta que tinc pressa. Agraeixo, com no, a la Rosa, a la Cèlia i al Miquel, especialment avui, que han fet una mica, forçats per les circumstàncies, una mica de ràdio a l'americana, en què qui us parla també ha estat al control tècnic, i com que mai no dic el meu nom, no sé per què, no em pregunteu, jo també m'estic intentant respondre, doncs també s'ha encarregat de la part tècnica, i ha estat força divertit.
O sigui, el tècnic ha sigut el Jordi Soldevila.
Ah, sí? Esperem que no passi gaire.
Hem tingut aquí el vidre al mig i bueno, ha sigut divertit per això.
Ha sigut diferent.
Sí, ha sigut una tertúlia mogudeta. Sí.
Bé, també gràcies al Gaspar que ha fet la seva aportació.
Diguem-ho tot, que tenia por que la part tècnica no anés bé, ha anat perfectament,
Bueno, podria, millorable. La setmana que ve tornarem, repeteixo, la setmana que ve esperem tindre algú de la Junta de Prioritat perquè ens digui aquesta meta volant on estem, si ja d'una vegada... Es dona el tret de sortida i
o sigui,
que
ens estem. L'altra setmana, que potser ja hauran anat a la Generalitat.
Sí.
Potser què diuen? Tot
ja hauran tocat la porta del Ministeri. Sí. Ja ho veurem. Gràcies per la seva atenció i la setmana que ve i tornarem.
Molt bé.
Adéu.